brossa, no és plogin, però vaja. Es pot triar entre la muntanya de Collserola, pots anar a Ciutat, Arc de Triomf, o al mar, a les platges de la Barceloneta, el Somorrostro i també la de Sant Sebastià, per contribuir una mica en aquesta recollida col·lectiva que anirà de muntanya a mar, amb l'objectiu de preservar l'entorn i sensibilitzar una mica sobre l'impacte que els residus tenen en el medi ambient. La Fundació Kilian Jornet, vaja, en Kilian Jornet, és un dels temes que més hi fica la banya, el tema de la sostenibilitat i la recollida de residus. I demà començarà l'Everest Trail Race, comença la cursa de trail running a 6 etapes, són 170 quilòmetres, 26.000 metres de desnivell a l'Himàlaia, al Nepal. Avui és l'últim dia, només dic això, que es poden dutxar en un bany convencional. A partir d'ara els espera, doncs, una aventura, no? Kulung Rai busca el triplet perquè va guanyar el 2017 i 2019. L'any passat Miguel Heras va guanyar, enguany el calendari del Miguel Heras ja no li donava per més, perquè és impossible.
Que descansi de tant en tant.
Que descansi, sí, que s'estiri al llit una mica. Debuta, enguany a la competició, el Marc Uller, que és campió d'Europa de Sky Running, també campió d'Espanya de curses per muntanya ultra i en línia, i en categoria femenina, Purua Sherpa, guanyadora de l'any passat, defensa el títol davant la Manu Vilaseca i la Núria Domínguez.
Doncs a partir de demà, aquesta Everest Trail Race. I ara, Glenn Miller. Per arribar a la meta amb el Miquel Pucurull, que ens parla avui de la Marató de Nova York, que es va celebrar la setmana passada. No diríeu mai com va néixer.
Amics i amigues, fa uns dies s'ha celebrat la Marató de Nova York, una prova icònica plena d'històries. Va ser inspirada per Fred Lebow, un romanès supervivent de l'Holocaust jueu que va arribar a la ciutat als anys 60. Quan no ho feia ningú, va començar a córrer al voltant d'un llac que hi ha a Central Park i va pensar que estaria bé fer una marató en aquest mateix espai. Amb l'ajuda d'un amic, va organitzar la primera el 13 de setembre de 1970. S'hi van inscriure 127 participants i la van acabar 55 homes. L'única dona va haver d'abandonar. En aquella època no estava ben vist que les dones hi participessin i tenien molts entrebancs. El 1972 només eren 6, però tot i ser poques, van fer molt soroll. Les 6 van asseure's al terra a la línia de sortida de la marató per protestar per una norma que consideraven sexista i les discriminava. No podien sortir amb els homes i havien de començar la cursa 10 minuts abans que ells. No es van posar dempeus fins que no va arribar el moment de la sortida dels nois. Llavors sí, van començar a córrer. Està vist que les reivindicacions fan canviar coses, perquè des d'aquell any tots i totes surten a la mateixa hora. Per acabar, un parell de punts que il·lustren la pujança del córrer. En la primera marató de Nova York de l'any 70 hem dit que s'hi van inscriure 127 atletes. Doncs bé, l'altre dia eren 52.000. I el guanyador d'aquella primera va rebre com a premi un rellotge de polsera d'escàs valor. I el d'enguany, 150.000 dòlars. Fins al cap de setmana que ve, correu o corneu molt.
Doncs una mica diferent, la història, evidentment, de com va evolucionant amb el gran Miquel Pucurull. Gemma, la setmana que ve més. Moltes gràcies.
Gràcies.
Passen 3 minuts de les 8, guanyarà el Baxi Manresa i perdrà la penya a l'ACB.
Sí, mira, de fet, estan mirant, estan fent un últim challenge al partit d'Andorra, però el rellotge ja és a 0, Morabanc Andorra 84, Baxi Manresa 90. Potser encara quedarà alguna dècima després d'aquesta revisió. I, en canvi, la penya a 7 segons, 8 dècimes pel final, perd a Lugo per 7.8 de diferència, Breogán 85, Joventut 77. Hem passat d'un 70-73 a 4 minuts pel final, aquest 85-77, per tant, un desastre aquests últims minuts de la penya, un parcial de 15-4 que ha estat definitiu, final 85-77, ha perdut la penya a la pista del Breogán.
La penya 4 victòries, 5 derrotes, el Baxi Manresa al revés, 5 victòries, 4 derrotes després de les 9 primeres jornades. A 3 quarts de 9, a Fontajau, Bàsquet Girona, Unicaja.
A RAC 1, Superesports. We danced into a nightmare. We're living 1984. If double thinks no longer fiction, we'll dream of hockey.
A primera divisió hem tingut moviment de marcador al Sadar.
Sí, un gol per banda, 31 de la segona, Osasuna 1, Les Palmes 1, s'avança l'equip de Pimienta, Les Palmes, amb un bon xut des de fora de l'àrea de Moleiro, i ha empatat Osasuna, no sé si és en pròpia porta o Budimir, ell l'ha celebrat, veurem si aquí li acaben donant, en tot cas marcador empatat a menys d'un quart d'hora pel final.
També empat a 1 entre el Granada i el Getafe, a Los Cármenes, a 20 minuts perquè s'acabi el partit. A la segona federació s'ha acabat amb victòria del Cerdanyola, tot i jugar amb 10 durant una estona al camp de l'Atlético Saguntino. 0-1 ha guanyat l'equip català. I en futbol internacional, el Newcastle va camí de perdre el seu partit a la Premier.
Sí, perquè li acaben de fer just ara el segon gol, per tant, ben encarat el partit pels d'Iraola, pel Bournemouth, Bournemouth 2, Newcastle 0, al 28 de la segona part.
A Itàlia ha acabat guanyant la Juve el seu partit.
Sí, ha acabat guanyant la Juve, ho ha fet per 2-1 contra el Cagliari, recordo, per tant, victòria pels torinesos, que són líders provisionals.
Aquest matí hem tingut cursa sprint del Gran Premi de Malàisia de MotoGP i ha guanyat un català, victòria d'Àlex Márquez. Hola, Quim Salvador.
Hola, Xavi Puig, segona victòria del cerverí de l'equip Gresini, que també es va imposar l'esprint de Silverstone a l'agost. Avui a Sepang, per davant de Jorge Martín segon i Peco Bagnaia tercer, els que ha superat sense contemplacions després d'una bona sortida en què ha guanyat una posició i s'ha situat a la tercera. Sentim Àlex Márquez en declaracions a DAZN.
Estava confiado, sí que és verdad que no esperava hacer esta diferencia en sprint. Sí que para mañana pues me veía algo más positivo, diciéndolo así, porque guardamos bastante bien el neumático otra vez y lo gestionamos bastante bien, pero esperaba ir con ellos, pero no más. Entonces, cuando he visto la diferencia detrás, también me ha sorprendido. Es verdad que aquí cuando vas detrás, el neumático adelante sufres mucho, mucho más. Intento adelantar rápido, tenía algo más desde el principio, he esperado hasta el momento justo y allí he tirado, así que muy feliz. No me lo esperaba sinceramente hoy, como te he dicho, hacer esta diferencia, pero estoy muy feliz y no hay que bajar la guardia. Mañana hay una muy buena oportunidad.
El 73 també ha explicat que la clau del seu triomf han estat algunes traçades que ell fa diferents a la resta, i està convençut que els boxers del Lenovo i el Prima Racing, els equips de Bagnaia i Martín, les estudiaran a fons, i és que Ducati, tothom té accés a la telemetria de tots els pilots de la marca, i això de cara a la cursa llarga de demà pot ser un hàndicap per Àlex Márquez, que aspira a guanyar el seu primer gran premi de MotoGP diumenge.
Algunas líneas, algunas cositas que hacíamos ya desde el primer entreno pues ha marcado la diferencia y nos ayudan sobre todo a llegar hasta el final un poquito más frescos que ellos. Lo más fácil es lo que hemos hecho hoy, ¿no? Primero es tirar, entonces ya ahí no hay follones, pero saliendo en segunda fila pues al principio siempre hay que pelear y mañana seguro tienen toda nuestra información. Eso es lo bueno de Ducati, a veces te perjudica y a veces te ayuda, ¿no? Por hoy pues mirarán con lupa a ver qué hacemos mejor nosotros y mañana seguro que, sobre todo Jorge, lo veo peleón y tendrá el mismo ritmo que nosotros.
Això amb Àlex Márquez, i continua també el duel frec a frec dels dos candidats al títol, Peco Bagnaia i Jorge Martín.
Martín ha acabat segon i Bagnaia tercer, i el madrileny retalla dos punts més a l'italià al campionat. Se situa a només 11, objectiu complert per Martín Aitor.
Hemos conseguido el objetivo, no me he encontrado del todo cómodo en todo el día, no sé, me está costando un pelín a nivel de setup, pero bueno, contento con, obviamente, poder recuperar puntos. Ha habido un momento en carrera que creo que la presión se me ha disparado y nada, estaba sufriendo muchísimo, pero luego me he acostumbrado a ir así y he podido volver a atacar, adelantar a Peco y bueno, esperábamos estar más adelante y al estar cuarto al principio pues la presión se me ha disparado, pero bueno, igualmente al final el objetivo está cumplido y espero dar un pasito mañana.
I Bagnaia, que el matí s'havia fet amb la pole i ha mantingut la primera posició a la sortida, no ha pogut replicar els avançaments d'Àlex Márquez i Jorge Martín i ha acabat tercer, una mica decebut perquè diu que no ha tingut bones sensacions amb la moto.
He empezado la carrera que me encontraba bastante bien, pero vuelta a vuelta mi feeling con el tren delantero no me gustaba, ha ido de peor a peor y no podía frenar más tarde, no podía frenar fuerte o entrar fuerte en las curvas a la izquierda, no sé por qué, y ha sido de verdad el peor feeling que he tenido todo el weekend, así que esto es bueno que ha pasado ahora y tenemos los datos para entender todas las cosas, pero un poco raro.
De fet, Xavi Mañà ja ha tingut molta estona a rodar a Bastianini, que és el seu company a l'equip oficial Ducati, i no l'ha atacat per prendre-li el podi. Darrere del pòquer de Ducati, les KTM oficials de Brad Binder, 5è i Jack Miller, 6è, 7è ha estat Marco Bezzecchi, 10è Maverick Viñales, 12è Aleix Espargaró, 15è Pol Espargaró i 21è Marc Márquez, que ha caigut i encara ha acabat per davant d'Álvaro Bautista, el campió de Superbikes que corre el Gran Premi de Malàisia com a premi, ha estat 22è, i Joan Mir, el company del 93 al Repsol Honda, que també ha anat per terra, ha tornat a pista i ha tancat la classificació 23è. Amb les dues d'avui, a la Q, que també ha anat per terra, i a l'esprint, Marc Márquez ja suma enguany 27 caigudes, igualant el seu propi rècord de l'any 2017.
Sí, bueno, algún récord teníamos que batir este año. Ha sido de las caídas, que no es el que mejor... sienta, pero bueno, eso significa que lo estamos intentando, que todo, y sabiendo que nos quedan pocas carreras, sigo empujando. Es mi compromiso con la marca, seguir dando el 100% en pista.
Avui aquesta cursa sprint amb victòria d'Àlex Márquez, demà la cursa gran, també a les 8, a 20 voltes, i amb quina graella, Quim?
Doncs en Bagnaia a la pol, Martín segon, ha caigut a la seva última volta ràpida a la Q2, Bastianini tercer i Àlex Márquez quart, al costat de Marini i Bezzecchi a la segona fila. Maverick Viñales sortirà novè des de la tercera. I no han superat la Q, Aleix Espargaró, que arrencarà 13è, Pol Espargaró 17è, ni Marc Márquez 20è, després de buscar roda desesperadament i d'acabar caient també el primer torn de qualificació.
I aquest diumenge, gairebé de matinada, diríem, podem tenir ja nou campió del món a Moto2.
Sí, Pedro Acosta, que arrencarà la cursa que el pot coronar, en té prou acabant entre els quatre primers, des de la segona fila a la sisena posició, just davant del seu rival Toni Arbolino, setè a la tercera.
Salimos en una buena posición, estamos en el grupo delante, tenemos el ritmo para, creo que para luchar por la victoria o por el podio, entonces tenemos que estar contentos por el día que hemos hecho.
La pole és del també murcià Fermín Aldeguer, acompanyat a primera fila per Celestino Vietti segon i Manu González tercer. Albert Arenas sortirà setzè i Jeremy Alcoba 21è, la cursa de Moto2 que començarà a un quart de set del matí. La pole de Moto3 és del líder de la categoria, el valencià Jaume Macià, que estarà acompanyat a la primera fila per Colin Beyer segon i Mateo Bertele tercer. Ayumu Sasaki arrencarà cinquè des de la segona, entremig d'Ivan Ortolà i José Antonio Rueda, Denis Onyo novè des de la tercera, Xavi Artigas 13è i Dani Olgado 15è des de la cinquena i David Alonso, que no ha superat la Q1, 21è des de la setena. Recordem la general de Moto3, Macias el líder, amb Sasaki segon a 17 punts, Alonso i Olgado empatats a 25 i Onyo quart a 39. La cursa de Moto3 a les 5 de la matinada.
Demà ho expliquem des de primera hora del matí al Via Lliure amb el Bundó, evidentment els butlletins horaris, el RAC1 migdia i el Superesports, on escoltarem també els protagonistes. 8 i 12 i demà arrenquen les ATP Finals, el màster de tota la vida a Turín.
Superesports amb Xavi Puig.
La competició del món del tennis que reuneix els 8 millors tenistes de l'any, el grup Berger, Djokovic, Sinner, Tsitsipas, i els problemes de l'esquena li permeten, i Rune, i el grup vermell, Alcaraz, Medvedev, Rublev i Zverev. És el grup dels Fs el que li ha tocat Alcaraz en aquest grup vermell del Masters. En volem parlar amb en Jordi Arrese. Hola Jordi, bona tarda, bona nit.
Bona nit.
I amb un dels dos jugadors espanyols que han guanyat aquest trofeu. Un és Àlex Corretja i l'altre és el Manuel Orantes. Hola Manuel, bona tarda, bona nit.
Hola, bona nit.
L'any 76. On és aquella Copa de Mestre de l'any 76, Manolo?
Home, sí, és una memòria molt, molt bona, perquè en aquell moment que nosaltres, o jo, era tan especialista a terra batuda, perquè aquí no jugàvem en tants de pistes ràpides, no era del favorit, havia jugat 6 vegades, amb el 76 havia jugat 4 vegades al màster, classificat pel màster, i sempre deia, no, Orantes no és el favorit, i al final pues, aconseguir guanyar un màster a pista indoor i pista ràpida, pues, per mi va ser una satisfacció enorme.
El trofeu, on és el trofeu, Manolo?
A Houston.
A Houston.
Sí, normalment es jugava una vegada...
No, però deia el trofeu físicament, dic la copa, de copa on la tens?
Aquí, a casa.
A casa, En un lloc allò, en un lloc xulo que es veu només entrar o no?
Bueno, sí, amb totes les coses que he guanyat, també tinc la de l'Open dels Estats Units i els golos que he guanyat 3 vegades i tot això, tots els que fan tanta il·lusió, doncs són els que tinc més, més estriat i posat en el puesto que em fa més il·lusió.
Els que us hi heu dedicat o els que s'hi dediquen un màsters, el situeu al nivell d'un gran slam, Manuel, o no tant, tant, tant?
Bueno, això va començar al 71 i ara diferent. Ja, hola.
Digues, digues, sí, t'escoltem, Manolo.
Ah, va, perdona. Sí, ja era diferent, que perquè el màsters, els torneigs de gran slam ja se feien tota la vida i sempre estaven considerats els quarts millors del món, però quan va començar el màsters, pues, bueno, era un torneig que va tindre també molta fama i molt d'això, perquè volia dir que jugaven els 8 millors jugadors de cada any, que s'havien classificat al top 10 aquell any i es classificaven pel màster. Després competia amb els 8 millors que havien jugat tot l'any per veure qui guanyava, pues, era una, també un gran torneig, i cada vegada pues, ha anat agafant més fama i està molt valorat.
Demà arrenca el 2023, Jordi. Djokovic és el gran favorit per emportar-se el títol a Turí?
Home, per mi, sens dubte. Després de fer de venir com ve i trencar els rècords que trenca, a més ve de guanyar també a París, els tres grans slams que ha guanyat, jo crec que és el màxim favorit amb diferència. I a més, hi ha una dada que és molt clara. Pensa que el Djokovic ha guanyat més partits aquí al màster que tots els altres junts. Sí, que això ja et diu, ja és una carta de presentació.
Tot i que és veritat que guanya el de l'any passat, però té ja un desert de màsters sense arribar ni a la final, també important. És un torneig especial, no, Jordi, aquest? Perquè, per exemple, Rafa Nadal no el té, que dius, hosti, com pot ser que no tingui, no? La Copa Masters Rafa Nadal. Vull dir que en aquest sentit és un torneig una miqueta especial, no?
Bé, és un torneig que tots aquests anys es van fent a pistes indoor i vulguis o no, doncs als espanyols sempre li ha costat més, no? Perquè a la millor no juguen tan directe o així, i el Rafa Nadal, que bueno, que és un especialista en totes les pistes, però que sempre se li ha donat doncs, més a terra, el fet de que sigui coberta indoor doncs sempre resta més possibilitats, però això també, bueno, si s'hagués pogut fer més a l'aire lliure així, doncs segur que hagués variat molt.
Els dos grups et diuen alguna cosa així a priori, Jordi, o no? És a dir, Djokovic, Sinner, Tsitsipas, si és que pot acabar competint, i Rune amb un Alcaraz, Medvedev, Rublev i Zverev, els veus equilibrats o no?
Jo veig més dur el de l'Alcaraz. O sigui, veig més dur per com ha errat. El del Djokovic, està clar que el Djokovic és favorit, sens dubte, però el Sinner també ve molt fort. El Tsitsipas sembla que està tocat, no està molt clar que entri, que llavors entraria el Hurkacz. I després està el Rune, que ha estat dormit bastants mesos, però ara al final ha despertat i ja vam veure a París que li va costar molt amb el Djokovic. Però per mi és molt més igualat el de l'Alcaraz, Rublev, Zverev i Medvedev.
Manolo, Djokovic en té 36 anys, però vaja, sembla que em corda per estona encara.
Sí, encara manté un nivell que és increïble, no? I que tant ell com Nadal o Federer hagin durat tants anys i conservat tants anys al top de la seva carrera i hagin guanyat tant slams i tants torneigs, pues, per mi ha sigut una cosa que a la meva època, quan un jugador acaba de guanyar o guanyava tres o quatre grans slams, ja el consideràvem increïble. I quan han guanyat, com ara, 22 i 23 torneigos de gran slam cada jugador dels que hem parlat, pues és increïble. Però bueno, com acaba de dir el Jordi, el Masters, pues clar, juga sempre amb els millors jugadors del món, i clar, de pista ràpida indoor, pues per als jugadors espanyols de pista, que estem més habituats a pista de terra batuda i de fora, que ja tenim molta més experiència, molta més classe per guanyar. Pues clar, quan jugues un partit no al 100%, pues clar, pots perdre amb qualsevol d'aquests jugadors, i ara pues jo estic d'acord amb ell. Tant el Djokovic com el Alcaraz, per mi, poden ser una mica més favorits si juguen al seu millor tenis. Però si baixes una miqueta, pues clar, quan competeixes amb els altres millors del món d'aquest any, pues no és fàcil.
Quan veus jugar a Djokovic, Manolo, què és el que més t'agrada del seu tennis?
Tot, tot. Té una bona tècnica, un joc bastant fàcil, té molt bon resta molt bé, però té bon saque, té bon moviment, té bon físic. És dir, que està clar que tant ell com en Federer o com en Nadal, per guanyar tants tornejos durant tants anys i mantenir així, és que ho tens tot, tens una mentalitat increïble, un físic increïble i una classe increïble.
Mm. I un cap, no?, privilegiat també, no?
Sí, bueno, és el que més, és el que més val, el que funciona tot i el que et porta, pues, la teva actitud, el teu tenis, no dubtar quan, encara que lluís molt bé, pues, si ara no sé si jugarà malament o ara fallaré el drive o fallaré al revés, el tindre bona mentalitat és el que et fa més dur.
Se li ha posat al cap, Jordi, el Masters i la Davis, que aquest any sembla que la vol, i si aquest vol alguna cosa, ja sé que això és en equip, però no sé jo si algú li traurà del cap de guanyar-la també aquest any la Davis, Jordi.
Bueno, de guanyar-la, o sigui, de trobar-la del cap no serà fàcil.
No, això segur que no.
Les Olimpiades és l'únic que se li ve una mica que li ve costant així per el que ell la busca, però des de logo ell sempre busca tots els rècords, tenir-ho tot, ja li falta molt poca cosa i si ho busca... difícilment no ho aconsegueixi.
L'Alcaraz, la temporada se li està fent llarga, Jordi, o reclamem massa? Clar, ha guanyat 6 títols aquest any Alcaraz, però tens la sensació que se li està fent llarg l'any, que aprendre a gestionar esforços és una de les seves assignatures, o tu com ho veus, això?
Mira, jo veig que té 20 anys, que ha pogut jugar 3 grans rams, el pitjor que ha fet ha sigut semifinals al US Open, al Medvedev, campió de Wimbledon, finalista de Roland Garros, que ho va tenir i va tenir la mala sort que li van venir calambres, ha guanyat Madrid, ha guanyat Indian Wells. Ostres, si això en 20 anys no és un any de 10, jo, pues, no sé, m'haig de golpejar moltes vegades al cap per entendre què és, perquè si en 20 anys fa això, ara... tens al costat pues, el que estava dient el Manel, que l'ha definit perfectament, amb el Djokovic, que té 36 anys, i és que ho té tot, o sigui, té absolutament tot, té l'experiència, té el físic, té la mentalitat, té els cops, l'agressivitat, és que, sincerament, en tot, jo crec que és que l'ha quedat demanar-li més que tingui una baixada, pues, és que és el més normal del món.
Sí, sí, que només en té 20, no, Manolo? Que de vegades ara tenim molta pressa, no? Que en 20 anys ja volem que ho facin tot i que siguin millor que el que en té 36.
Sí, i això és una miqueta el problema, no? Quan comença ja a tindre un gran any i ha tingut un any impressionant, com estava dient el Jordi, que ha tingut el Carat, que ha guanyat dos grans slam i que ha perdut una altra final que podia haver guanyat, i a més jugant contra Djokovic a les finals, pues, clar, si penses que ja guanyarà tots els partits de l'any, és molt difícil quan no estàs habituat a mantindre el cap tan fort i també, pues, sobretot, tampoc estàs habituat a jugar tants partits com estan ja els grans jugadors i que ja saben com recuperar-se, no han tingut tantes lesions i ell, pues, ha tingut petits problemes, que clar, això quan te surt i no estàs tan habituat perquè encara no suposo que ara amb davant tot això ja anirà aprenent, ja s'anirà a conservar millor, ja sabrà com descansar més, com recuperar-se millor, i lògicament tot anirà pujant, però està clar, el que ja que ho valorarà és el que té tot perquè ell té que confiar, com confiem tots els jugadors de tenis, que té una carrera per ser tan impressionant que esperem que tots la veurem i que ell la disfrutarà i nosaltres també.
Dels altres 6 que tenim en aquesta Copa Masters, Jordi, has vist algú fer un pas clarament endavant aquesta temporada?
No, aviam, jo el que veig que ha millorat bastanta cosa així, sobretot amb el sac, és el Rublev, que m'agrada, que sempre li veig que li falta un pèl de coses així. El que passa és que està en un grup que, per exemple, amb el Medvedev li costa molt guanyar i amb l'Alcaraz també li és dura, o sigui, així. I la veritat és que el 5 té alguna també diferent una miqueta als altres. També té que demostrar una mica que 5 sets és una altra cosa, però sent un torneig a 3 sets, també el 5 és molt perillós i també té coses diferents. Té molta intensitat a nivell del resto i, bueno, jo crec que la seva cosa és veure a Gran Slam que 5 sets aguanti i que no peti.
Demà arrenca amb el grup de Djokovic, a 2:45, Sinner, Tsitsipas o Hurkacz, veurem, i a les 9 el Djokovic-Rune, i dilluns ja en horari de migdia, 2:45, el Karatsev-Berev, i a les 9 el Medvedev-Rublev. Acabo amb una última pels dos. 2024, retorn de Rafa Nadal a les pistes, esperem, el que fa pinta que és l'últim any de Nadal en actiu. Com t'imagines aquest últim any en actiu de Nadal, Manolo?
Bueno, és molt difícil poder opinar quan no estàs amb ell, quan no estàs visquent la seva vida, com es troba, com es recupera, com està físicament, però clar, és que quan has jugat quasi 20 anys en aquell nivell, arriba un moment que físicament i tots els problemes ja no els arregla tan aviat, no? Està clar que ell, si està al 100% físicament i no té problemes, jo no dubto res amb ell. Però, bueno, és més difícil opinar perquè no sé com està. Està clar que quan ja has jugat tantes vegades i tens tants anys, ja la recuperació és molt diferent, no? I, a més, un poc, una miqueta també ho puc dir per experiència. Jo recordo que ja al final, als 34, 35 anys, ja quasi no podia ni escalfar abans de jugar perquè tenia tants problemes físics i tants problemes que no podia recuperar-me i llavors és molt difícil jugar al nivell que tens que jugar per competir amb aquesta gent. Però jo confio que el Rafa, si ell vol jugar, és perquè ell creu que pot estar bé i que no anirà allà a fer el ridícul.
Home, seria de justícia, no, Jordi, veure un comiat a les pistes, perquè el de Federer, malauradament, no el vam poder tenir, no? Que la lesió el va acabar retirant sense poder competir allò al més alt nivell a les pistes. Estaria bé que amb Nadal no ens passés això, no?
Pues bé, el tema és que quan arriben a aquestes edats, és una mica el que diu el Manel, és que té tota la raó així, quan arriben a aquestes edats, jo crec que la clau és que ell no tingui dolor. Si ell no té dolor, jo no tinc cap dubte que tornarà ara. És que tot va associat. Si no tens dolor, pots entrenar fort, pots estar físicament bé, i el Rafa necessita tot això. Si és, la seva mentalitat no la perd. Vull dir, al contrari, té més experiència i té més de tot. El problema és que ell no tingui dolor i pugui entrenar suficientment dur per estar físicament bé, i llavors no tinc cap dubte que el Rafa el tindrem que tenir en compte i tothom el patirà.
Doncs esperarem el 2024, de moment a gaudir d'aquestes ATP Finals, d'aquesta Copa Masters a Turí a partir de demà i fins diumenge de la setmana que ve. N'hem parlat amb el Manolo Orantes i amb el Jordi Arrese. Manolo, Jordi, moltíssimes gràcies per ser al Superesports, que vagi bé.
A vosaltres. Jordi, bona jornada.
3:45. A primera divisió s'acaben o no s'acaben els partits, Molló?
El del Sadar sí, Osasuna 1, Les Palmes 1, per tant, com ho deixàvem, amb un empat dels de Pimi, que trenquen una ratxa de dues victòries consecutives, però continuen a la zona mitja alta de la classificació, i n'afegeixen només 4, em sembla poc, sent un partit del Getafe, el Nuevo Los Cármenes, Granada 1, Getafe 1, i pel que veig de cua d'ull, amb el Getafe atacant més en aquests últims minuts.
A segona, també recta final dels dos partits que han arrencat a 2:45.
Un està decidit, el Martínez Valero, Elx 2, Saragossa 0, queden 3 pel 90, i diria que n'afegeixen 7, i en canvi en Duba el partit està obert, Mirandés 1, en Racing del Ferrol 2, som al 96, per tant, a punt d'acabar. No érem al 87, érem al 97. Els números de la Lliga no perdonen. S'acaba el partit al Martínez Valero, els dos, Saragossa 0.
I a punt d'acabar-se, el Bournemouth 2, Newcastle 0, a la Premier. Pausa i tornem.
Superesports, amb Xavi Puig.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC 1.
Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC més 1, podcast. RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Superesports amb Xavi Puig.
Dos quarts de nou, encara pendents del final del partit del Getafe, que ara sí que hauria de xiular ja l'àrbitre, que superem ja en un minut els 94 que s'haurien de jugar, els 4 d'afegit d'aquesta segona part, però potser encara en deixarà una última del Granada.
Perquè s'ha lesionat un jugador justament del Granada, que ha hagut de marxar del terreny de joc. Ara també hi ha terra un jugador del Getafe, per tant veurem fins on anem. Som al 95 i mig, Granada 1, Getafe 1. Compte que hi ha hagut ara una puntada horrorosa del porter del Granada, que finalment recupera la possessió. Aquest últim atac, atenció a la rematada, on va Soria, sortit el porter del Getafe molt a destemps perquè hi havia dos centrals protegint l'acció del Granada, ha atrapat la pilota, però això s'acabarà ara, Granada 1, Getafe 1.
No, no, treu de pobre el Granada aquest empat, sumaria 7 punts a la classificació, 2 de la zona de permanència que marca el Mallorca, i el Getafe en sumaria 16, o en sumarà 16, en zona tranquil·la, 9 punts per sobre de la zona de descens i a 6 punts ara mateix del 6è classificat l'equip de Bordalàs. I demà un quart de 5, Barça a l'Alavés, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, des de les 3 a la sintonia de RAC1 amb en Pou i companyia. Amb Gavi sancionat, encara sense Frenkie de Jong, que tornarà després de l'aturada per seleccions, i amb Pedri veurem si sortint d'inici o no demà contra l'Alavés. Tot això ha explicat Xavi a la sala de premsa avui de la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí a poques hores d'aquest Barça-Alavés de demà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
El diagnòstic és un problema futbolístic.
Yo creo que el bloqueo mental viene precisamente porque no estamos ordenados como antes en el campo. Entonces creo más que el problema es más futbolístico que no mental. Hemos hablado mucho estos días y los futbolistas quieren, tienen hambre de ganar. El bloqueo viene porque no estamos bien situados en el campo, bien posicionados. Lo tenemos claro lo que queremos y debemos mejorar.
És el moment de l'entrenador.
Bé, crec que és moment també de potser retocar coses o plantejar alguna alternativa, alguna variant. Crec que és moment també d'entrenador, és el meu moment, el moment dels jugadors, de reaccionar, de fer un pas endavant, però bé, tampoc no inventarem res. Crec que el que hem de ser és més fidels que mai a la nostra identitat, aquest joc posicional, recuperar-lo. Crec que ens hem anat desordenant poc a poc, sobretot els dos últims partits, i el que hem de retrobar és aquest ordre que ens donguin doncs les conceptes clars per atacar bé i a la vegada defensar bé.
No ha fallat l'actitud.
Inclús perdent Hamburg sense fer un bon partit, lògicament, hem de ser honestos i vam fer un mal partit, no vam estar bé. A nivell de futbol, l'actitud no ha faltat mai. L'actitud, les ganes de guanyar, aquest equip té moltes ganes de guanyar, moltes ganes de seguir guanyant títols, d'aixecar copes, ho tenen. Estan molt units a dins del vestidor, hi ha un grup molt sa, insisteixo, crec que anem pel bon camí com a grup, com a família que som a dins del vestidor, i a partir d'aquí, doncs, demà demostrar-ho al camp.
El suport de la porta.
Pues de cada partido, con el presidente hablamos y, bueno, ya sabéis, él es una persona... Si yo soy positivo, yo creo que de las pocas personas que me supera es el presidente. Y está muy tranquilo. Está con el equipo, tiene máxima confianza en nosotros, como staff y como grupo. Bien, una tranquilidad y a seguir trabajando. Estamos muy unidos también con el presi, con Deco, con toda el área deportiva... Hay que seguir trabajando, nada más.
Las críticas.
A mí me habéis dado palos toda la vida. Entonces ya uno se acostumbra, casi se hace inmune a la crítica y bueno, es normal, esto es el Barça y que estamos y que estamos en un momento que hay que aceptar la crítica. Llevamos dos partidos malos, es la realidad. Entonces hay que ser honestos, no hemos jugado bien, no hemos estado a la altura del equipo, de las expectativas y de las circunstancias. Entonces críticas pues va a haber, lo sabemos. Esto es el Barça, este funciona así.
No hi ha cap crisi.
Yo creo que el peor momento como entrenador y lo pasé el año pasado. Este no tiene nada que ver, nada. No es ni una crisis ni nada por el estilo. El año pasado sí que se podía hablar de una situación delicada, pero sin llegar a ser crisis tampoco. Es decir, yo he vivido unas crisis aquí terribles. No sería el momento de hablar de crisis. Sí que de bache en cuanto a estos dos partidos, sí. Pero no, que va, estoy bien, estoy tranquilo como entrenador. Nada que ver con la situación del año pasado, nada.
Lewandowski.
Crec que Robert també acusa d'alguna manera doncs, aquesta falta de joc posicional, d'estar tots a la posició. No hem atacat bé i no hem nutrit a Robert de les pilotes que normalment l'hem nutrit. Per tant, no ha tingut pràcticament ocasions clares. Hem d'intentar jugar millor futbol, que ell participi molt més, que estigui també a la seva posició, que les centrades tothom estigui a la posició correcta. Insisteixo, jo crec que és molt més de joc posicional que res més, també per Robert.
El partit contra l'Alavés.
Bé, amb la màxima il·lusió, amb ganes de retrobar-nos en el joc, que crec que últimament no hem estat fins. Hem fet dos partits dolents. Sent honestos, no hem estat bé en el joc i l'hem de recuperar. I curiosament, sense estar els dos últims partits, sense estar bé, un l'hem guanyat i sí que l'altre l'hem perdut. Hem de recuperar el joc, sensacions bones, ordenants més el joc posicional, ser més fidels que mai a la nostra identitat.
El recull de Xavi Hernández que ens ha fet la Laia Coll al Superesports de tot el que ha dit en aquesta jornada esportiva de Sant Joan d'Espí. Demà un quart de cinc, Barça a la vés, el Barça que vol trencar aquesta mala ratxa o aquests dos partits amb molt mal joc, com reconeixia el mateix Xavi Hernández, amb una victòria contra la vés per continuar apretant el líder, en aquest cas, el Girona, i veurem el Madrid que acaba fent avui a partir de les 9 contra el València. I demà hi ha un partidàs, a 6:45 de la tarda, tenim un partit sempre especial. David Rodríguez, bona nit.
Bona nit.
Com és un Sevilla-Betis, en aquest cas el Sánchez-Pizjuán, David.
Doncs sí, demà a 6:45, com deies, es juga el gran derbi entre el Sevilla i el Betis, un partit que s'ha repetit 139 vegades, amb 65 victòries del Sevilla, 40 dels verdiblancs i 34 empats. Aquesta vegada el Betis arriba amb millors sensacions, tenint en compte que avança temps a la Lliga, mentre que el Sevilla se situa 15è a la classificació. Manuel Pellegrini, tècnic del Real Betis, afronta el seu 8è derbi sense haver guanyat mai a la Lliga contra el Sevilla. Així valora el canvi de mentalitat del club respecte a aquests partits.
A lo mejor hace unos años atrás oíamos que era más importante ganar a Sevilla que salir en la quinto en la tabla, ¿no? Yo creo que esa mentalidad ha cambiado y ahora necesitamos ser un equipo competitivo y dentro de eso ir y competir a la cancha de Sevilla.
Per part del Sevilla, Diego Alonso s'estrena al derbi entrenant al club sevillista. Serà el quart partit lliguer que dirigeix el tècnic uruguaià amb un balanç fins ara de 3 empats. Es pot convertir en el primer entrenador del Sevilla que no guanya cap dels seus primers 4 partits a Lliga durant el segle XXI. Això deia el tècnic uruguaià preguntat per la dinàmica de l'equip.
Intentaremos nosotros que a partir del domingo la dinámica nuestra sea diferente y que empiece a caer todo a nuestro lado. Las cosas que hacemos bien, seguirlas haciendo. Las que hemos hecho mal, corregirlas, tratar de mejorar. Y evidentemente el partido creo que va a ser un partido donde no hay favoritismo.
També hem tingut paraules motivacionals de l'expresident del Sevilla, José María del Nido, demanant unitat a l'afició sevillista.
A todos los sevillistas. A todos aquellos que entendéis que el actual Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club lo está haciendo mal, les pido una tregua. Nos jugamos mucho el domingo y no quiero que la afición sevillista no sea la de las mejores tardes del Ramón Sánchez Pizjuán. Ganamos o ganamos, Sevilla o Sevilla, no quiero una garganta con voz, vamos a por ello, sí. O sí.
Mare meva, aquest vídeo amb la música èpica de fons. A més, una imatge que sembla una imatge institucional del José María del Nido, com si fos el discurs del rei d'Espanya, allò quan és el rei que fa el discurs.
Nochebuena, no?
Nochebuena.
Sí, el 24 a la nit, no?
Doncs allà, sí. Doncs José María del Nido, en aquest mateix format, amb aquesta música èpica de fons, amb tota la guerra que té amb els que manen ara mateix al Sevilla, però demà demanant unitat, demà sí, per intentar derrotar el Betis en el gran partit de la temporada pels sevillistes i pels bètics. Alguna cosa més, David, del partit de demà?
Sí, que respecte al partit de cara al Sánchez-Pizjuán, Sergio Ramos és dubte per la seva convocatòria, ja que arrossega unes molèsties al soll de la cama dreta. El central ha tornat a entrar aquest matí amb el grup i apunta a entrar a la convocatòria. L'andalús, per cert, ha jugat 3 derbis amb la samarreta del Sevilla, la seva primera etapa amb l'equip, amb un global d'una victòria, un empat i una derrota.
Ens veurem demà si té minuts Sergio Ramos amb la samarreta del Sevilla. Avui hem tingut la regata Sevilla-Betis, Molló.
Sí, que hi ha moltes categories. El Betis ha guanyat 5 de les 6 regates d'avui contra el Sevilla. De fet, en les categories absoluta, 6ª consecutiva pel Betis, que domina en dones, domina 19-15 contra el Sevilla, perquè fa menys anys que es disputa, i en homes també ha guanyat el Betis la 13ª consecutiva. Aquí encara el palmarès és pel Sevilla, 30-27, però clar, com que ha guanyat les últimes 13 al Betis, això cada vegada es va ajustant més.
Una mala de futbol, la regata, no? En aquest cas el partit de futbol a 6:45 entre Sevilla i Betis.
He vist que la de veterans masculina la regata no ha acabat perquè han xocat amb les pales, sí, i el jutge ha desqualificat els del Sevilla, diria que eren, perquè han fet una maniobra il·legal intentant barrar el pas als del Betis. Deu haver sigut maco, això.
Qui el xiula demà, aquest derbi sevillà?
Ho tinc per aquí. Gil Manzano, l'àrbitre de moda, el del clàssic, amb Quadra Fernández al bar.
Que tinguin sort, que normalment sí, és un no és partit complicadot sempre de xiular. No et moguis, David, que ara escoltem què han dit Ortega i els jugadors del Barça de la derrota a la semifinal de la Superglob d'handbol. Abans a Fontejau, d'aquí a 5 minuts, bàsquet Girona Unicaja, partit de la Lliga CB. De moment portem una victòria del Manresa i una derrota de la Penya en aquesta jornada. Dani Aguilar, Girona, hola, bona nit.
Bona nit, Xavi Puig.
Senyor partit avui a Fontejau, Dani.
Sí, de fet, amb la tercera plaça en joc estem pendent també d'un altre partit que ara de seguida comentarem, però són dos equips que sumen 5 victòries i 3 derrotes. Insistim, 3 equips empatats en la tercera, la quarta i la cinquena posició, dos d'ells, l'Unicaja i el Bàsquet Girona, l'altre el Múrcia, que juga també aquesta hora a la pista del València. Un Girona que podrà comptar finalment amb Yves Pons, era dubte per aquest partit, però finalment jugarà l'Haitià, i acabem de rebre, acabem de viure un aplaudiment important, tancat per Cameron Taylor, que torna avui a Fontejau, el jugador ara vestint la roba de l'Unicaja.
Ens aproparem al ple, Dani?
Veurem, a poc a poc es va omplint. Jo crec que la gent ha anat a passar la tarda allò amb família i amb amics, i ara poc a poc es va omplint aquí al pavelló de Fontejau.
Tenim aquest Palència-Múrcia a mateixa hora, com deia el Dani, a 9:15. Lucan Múrcia, que també ha començat molt bé aquesta temporada. Ara tornem amb el Dani Aguilar cap a Fontejau, un ull posat a Fontejau, un altre també, evidentment, en aquest Real Madrid-València, que explicarem amb el Damià López i amb l'Albert Bermúdez. I com dèiem, David, el Barça d'handbol, que ha caigut a les semifinals de la Superglob, d'aquest Mundial de Clubs Oficiós que juga a l'Aràbia Saudita.
Sí, el Barça ha perdut contra el Fuchs Berlin a la semifinal del Mundial de Club d'handbol disputada a l'Aràbia Saudita, un partit que ha acabat 34-35 i que ha necessitat una pròrroga. D'aquesta manera, els blaugranes diuen adéu a una competició que no guanyen des de la temporada 18-19. Carlos Ortega, entrenador del Barça, ha dit que el partit s'ha decidit pels petits detalls i que els ha faltat continuïtat en atac, sobretot a la segona part.
Creo que no hemos estado bien la parte final en ataque. Hemos estado mucho en uno contra uno, con poca continuidad. Ya cuando la gente además estaba cansada. No tiene fluidez, todo lo contrario que ellos. El equipo ha hecho un gran esfuerzo. Con el 5-1 nos hemos puesto adelante. Pero luego, estas dos pérdidas en el -1, Poto con la portería vacía, nosotros uno da el palo y otro fuera de tiempo, los rebotes ahí cuando podemos ir de tres en un momento crucial. El subconsciente para el partido parecía que las cosas iban un poquito para ellos.
També ha parlat Dick Amem, capità del Barça, que anima els seus companys a tornar a aixecar-se de cara al proper partit de la competició.
Hay que levantar la cabeza, que mañana nos queda un partido y no queremos irnos aquí con el mal sabor de boca.
Recordem que demà a les 3:30 tornarà a jugar pel tercer lloc contra Indústria Kielce, que ha perdut avui contra el Magdeburg a l'altra semifinal.
Per tant, tindrem final Alemanya-Magdeburg, Fuchs Berlín demà d'aquest Mundial de Clubs, aquesta Superglob a 6:15 de la tarda. Gràcies, David. Fins ara.
Fins ara.
9:03, ens queda una pausa, oi? En aquesta hora, Dani, doncs fem-la ara i tornem a Fontejau, bàsquet Girona, Unicaja, el Bernabéu, Madrid, València.
RAC 1.
Perquè m'agrada veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Cinesa Bosé. Gaudeix a Cinesa de The Marvels amb la millor tecnologia de cine, pantalla supergran i so envoltant en versió original subtitulada. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdavantguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC, RAC, U. Tots som U. Superesports amb Xavi Puig.
Tres quarts de nou del vespre, cada dia és una oportunitat única i aquí en tens una. La vida està plena d'oportunitats, com aconseguir un Honda HR-V Full Hybrid autocarregable amb unes condicions excepcionals i disponibilitat immediata, només fins al 30 de novembre a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya. Unitats limitades, no les deixis escapar. Hola, Albert Bermúdez, bona nit.
Què tal? Com estem?
Avui amb dessuadora de la Reial Societat.
Sí,
presenta
sí.
Bermúdez a l'estudi de RAC1.
Se'ls va comprar fa un parell d'anys a la ciutat de Reial Societat.
I encara et va bé?
I encara em va... Allò... Ell frega el pal, eh? Va, correcte, però sí, he pensat ara que torna el fred, torna la fresca, s'ha d'homenatjar i lluir amb bastant d'orgull.
Sí senyor, un dels equips que millor juga a futbol d'aquesta Lliga de Primera Divisió, sempre és un gust veure els seus partits, avui amb victòria in extremis, diríem, a l'afegit, sí, però ha acabat guanyant 1-3.
Amb dos gols, per cert, vaja, un penal que ve d'un córner i un gol que ve d'un córner amb la llei Jorge Esteve, dos cops de cap un gol, però vaja, la pissarra d'Alguacil bastant protagonista avui en la victòria de la Reial Societat.
Ha arrencat a Fonta ja o el bàsquet Girona Unicaja o encara no, Dani?
Encara no. Ara, de fet, abans del partit li han entregat una placa a Taylor commemorativa. De fet, ha estat el mateix president, el Marc Gasol, qui li ha entregat a Cameron Taylor una placa commemorativa i ovació aquí. Molt estimat, eh? Molt estimat Taylor aquí a Fontejau. Ha estat un moment emotiu aquí als prolegòmens d'aquest partit que és a punt d'arrencar. Ara, de seguida, volarà la bola al cel de Fontejau.
Amb quin 5 surt Camps, si és que se sap ja?
Amb Iro Egbu, amb Eric Vila, amb Markel Brown, amb Sergi Martínez i amb Sorolla. És el quintet titular de Salva Camps avui per aquest partit. L'Unicaja que ho fa amb Perry, amb Kravitz, amb Nedovic, amb Barreiro i amb Will Thomas. A punt d'arrencar, ara sí, l'àrbitre es dirigeix al centre del camp. Pilota al cel de Fontejau. La primera possessió serà pel bàsquet Girona.
Bon ambient a Fontejau, com gairebé sempre, tots els partits com a local i més de la manera que ha arrencat l'equip, que per què no, s'estem apropant. De fet, avui arribem a l'equador de la primera volta,
sí.
Per tant, queda, però tampoc queda tant pel tall de la Copa.
No, i anirà cara, perquè hi ha una quantitat d'equips des de la setena fins la tretzena plaça empatats amb quatre victòries. Vaja, ara ja no, evidentment, ara ja no després dels partits que s'han disputat ara, però està molt igualada la Copa i vaja, com a mínim jo crec que la bona notícia del Girona, al capdavall, Xavi, és que a hores d'ara estigui dins de places i que pugui fer pensar que es pugui classificar per aquesta Copa del Rei. Avui victòria molt important del Baxi Manresa, que se situa dins de zona de play-off, i derrota també dolorosa de la penya contra un equip que només havia guanyat un partit, però és que insistim, la penya va el que va i encara acaba tallat, però finalment acaba perdent a la pista de Breogán. Anirà Can a la palla per la Copa del Rei. 4 segons de partit, per cert, s'ha aturat per alguna qüestió.
Ja?
Challenge? Sí, ja comencem. Per alguna qüestió de taula. És increïble, jo crec que hi ha molts partits que arrenquen i, noi, la gent no està preparada. S'ha de venir preparat al camp. Doncs no, no es reprèn,
Hi ha algun problema, crec que amb el marcador...
No és la primera vegada, eh? Els problemes amb el marcador comencen a ser una tònica bastant habitual.
S'impacienta la gent aquí a Fontejau.
Ivonne Navarro també fa cara de... avui això anirà per llarg.
Amb el temps era. Ara estan...
De possessió?
Amb el cronòmetre normal i corrent. De fet, de tots els marcadors, eh? Ara van amb segon amunt, segon avall. Vinga, com ha començat això? 4 segons ha passat de partit i 3 minuts en total de partit aquí a Fontejau. Ara reprendrà el joc Amiro Egbu amb servei de banda, però en qualsevol cas ha començat això amb certa fredor. Ara, però, ho intenta aixecar l'afició del Girona. Iro Egbu.
Mira, si ha de demanar ingressos extres, Marc Gasol avui té l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, al seu costat.
Sí, sí. Iro Egbu amb pilota cap a dins. I toc de dits de Sorolla per anotar els dos primers punts, si no està la millor manera d'arrencar realment, en termes, diguem-ne, municipals, però vaja. Ja ha arrencat el partit, dos primers punts per Sorolla. A l'altra banda, Esperriqui ataca, pot robar la pilota, Iro Egbu no ho farà. Cap a fora, Barreiro, movent la pilota amb Nedovic, penetra Nedovic, cap a fora, el llançament de Barreiro no hi va, serà pilota per Iro Egbu, el jugador base nigerià que tan bon rendiment està donant. Mira, s'aixeca des del triple, Iro Egbu, Ike, Iro Egbu, per situar el 5-0, un minut de partit, ha arrencat bé el Girona, ara falta Derek Vila sobre Will Thomas. Ha arrencat bé el partit a Fontejau, insistim, dos dels millors equips de tota la competició en aquesta arrencada.
Que no entenia res, perdona, Dani, Damià López, sí. Bona nit de nou.
Què tal, bona nit.
Que l'he vist celebrant molt efusivament el triple Vique a Fontejau.
He lamentat la primera errada en la penetració, però molt bé aquest triple. Iro Egbu, un base... doncs que acapara molt joc, que comet errades en el tir, però quan està bé, sí, se l'ha de tenir Iro Egbu perquè et pot donar...
T'està sumant, Dami, t'està sumant i de valent.
Et pot donar grans nits, per tant, tots amb Iro Egbu, amb aquesta maneta del Girona a l'Unicaja, eh?
Doncs espera't, que l'altra banda s'intentava penjar Kravish i no ho ha aconseguit. Això del supermanager fa tornar boja la gent,
molt.
Ja t'ho dic jo.
Avui Naveiras celebrant el supermanager futbolístic en aquest cas. Gols de Mayoral a l'estadi Johan Cruyff del Getafe.
És una altra manera de viure l'esport, realment. Vull dir, vaja,
uns amb la quiniela i d'altres amb el supermanager. Sí.
No vegis, jo, per exemple, amb el Biwenger, celebrant gols de Kirian Rodríguez la setmana passada, sol a casa.
No m'estranya que et deixin sol.
De les Palmes.
Sol a casa, celebrant un gol de les Palmes és vergonyós.
Admetem que hi ha gent que tota la vida juga a la quiniela i no li toca mai. Però vaja, bueno, de la il·lusió
es viu. Per això, el que li toca ja no hi juga més.
Efectivament.
altres preocupacions de que jugar a la quiniela, el que li toca.
No encara, en conec cap.
Encara recordo el dia que vaig fotre.
La quiniela viuen dels que no li toca. Que... Si no, no viurien.
De la quiniela, la quiniela hípica, tots aquests jocs. Tots aquests jocs.
Encara existeix o no?
La coatxe. No ho sé si es fa la quiniela hípica.
Que hi torno a anar a tirar la quiniela i ja m'hi fixaré, a veure si hi ha coatge.
Però no, amb això, a l'instar va correcte, això, la quiniela. No.
Digue'm?
Dic que català correcte, això de quiniela.
Sí. Travessa, no, es va acceptar, fa poc.
Sí?
Ah, sí? Sí, ho vaig llegir.
És veritat.
Ho vaig llegir, es va acceptar com a paraula... correcte, quiniela, alternativa a travessa. Vull dir que ara tots tranquils que podem dir quiniela sense sentir-nos culpables.
Tots tranquils. A qui no ens atreu el València per intentar puntuar avui al Bernabéu, Damià?
Doncs la quinta del Pipo, equip joveníssim, l'equip més jove de primera divisió, amb molts futbolistes del planter. A la porteria jugarà el georgià Mamardashvili, en defensa Thierry Correia, Gabriel Paulista, Mosquera i Gaia, mig del camp doble pivot, amb Pepelu i Javi Guerra, per la dreta Sergi Canós, per l'esquerra Fran Pérez, mig ja apunta amb Diego López i a la punta de l'atac el màxim golejador del València, 5 gols d'aquesta temporada, Hugo Duro.
Recordem el del Madrid, ja que hi som, Dami.
Amb Lunin, Carvajal, Álava, Nacho, Mendy, Camavinga, Fede Valverde, Kroos, Brahim, Rodrigo i Vinícius. Recordem que Bellingham, amb els seus problemes a l'espatlla esquerra, ha caigut avui de la convocatòria.
No juga Bellingham, això vol dir problemes del Madrid per marcar, almenys fins ara, aquesta temporada. No sé si això li dona més opcions al València de per què no treu alguna cosa positiva del Bernabéu. Bermúdez.
Aviam, a priori, un partit a casa del Madrid que no sigui contra un equip top 5 de la Lliga, hauria de guanyar-lo el Madrid, en principi sense Bellingham, amb Bellingham i sense Vinícius i amb Vinícius. El tema després és que, evidentment, li restes el seu... O sigui, se ve que Bellingham porta 13 gols aquesta temporada i el segon ja és Vinícius amb 5. Vull dir que és
entre
bastant...
Entre Lliga i Champions, això.
Sí. Aquesta temporada en total. Però que és bèstia. És bèstia que depenguin tant d'un mitja punta, per dir-ho així.
Ara veia, dada de zona, la prèvia, 5 partits en què no ha marcat Bellingham, 2 victòries del Madrid, 2 empats i una derrota. És a dir, 8 punts de 15 en els partits en què no ha marcat Bellingham.
Avui no marcarà segur, no juga.
Sí, en 2 dels quals no va jugar, en els altres sí que va jugar, però no va marcar.
De moment sec l'Unicaja Fontejau, Dani.
Sí, bona picadeta de dits ara també de Sorolla per situar el 7-0, no hi ha manera que noti Unicaja i de fet ha de fer canvis entre Yankuba Sima i Alberto Díaz per intentar redreçar aquest mal començament dels d'Aibon Navarro, que van començar la temporada, no diria dubtes, però sí, amb certa ressaca del gran curs de l'any passat, però ja han agafat el ritme d'aquest Unicaja de Navarro, que està meravellant, ho va començar a fer la temporada passada i ara també es troba a la part noble de l'ACB.
Molt bé el Balbi, Molt bé el Balbi.
El Balbi, no?
Sí. Rasca d'allà, ets... no, tu?
Em vaig quedar a la Casballo, jo.
Bueno, és posterior.
Home, doncs, exacte. Sí. De fet, la Casballo és l'últim. Qui es va quedar a la Casballo es va quedar al final de tot.
Allà es va quedar també. El propietari de la Casballo també es va quedar allà.
Sí. I ara més del Casademont.
Recordeu l'època de Girona Gavis? Que a mi és el nom que menys m'agradava.
Sí. Gavis?
A finals dels 90, sí. Girona Gavis.
Bueno,
sí,
amb poca personalitat. Els aficionats, sí. No? Són el...
I la mascota, menys abans, era el Gavi. No sé si encara ho és.
Que bé jugava aquell Girona amb Víctor Sada al timó, amb Pèssic
Fuchka,
a la banqueta.
No?
Casballo, això va. Campió...
Dueñas.
De l'Olep.
De l'Olep,
exacte. De l'Olep Cup.
De l'Olep, sí.
Marc Gasol, clar.
Marc Gasol.
Sí.
MVP de la fase regular de la Sèrie.
Que em fa gràcia que anem dient Fuchka, oi? Però és que Marc Gasol...
Bueno, és que el Girona ha tingut a Raúl López, també. Ha tingut els millors jugadors, aquí,
Fran Vázquez, Germán Gabriel...
Sí.
Salemeterio.
Sí, és que...
No, va acabar com va acabar, per això.
Sí. Ah, és a dir, calés van... en va tenir de molts calés, ara després
bueno,
van...
No, no sé si els tenia o no, aquest era el problema.
Sí. Promesos els tenia. En fi, ara hi ha aquest projecte capitanejat per Marc Gasol, presidit per Marc Gasol, avui presidint també a la llotja al costat de l'alcalde de Girona, ciutat il·lustre, on hi viu Xavier Puig i Amorós, per això és il·lustre segurament també.
Cal de Girona, com tots sabeu, Jonathan i Ferran Soriano. És indirectament és l'alcalde de Girona.
Sí, és minuts per al final del primer quart.
No seré jo qui rebati aquesta opinió, sense fonament.
Clara pensava que tot això del bàsquet Girona i de Marc Gasol, sense un patrocinador principal, ara que dèiem això de Casballo, vull dir... Sí. Però Girona en tota aquesta època no ha tingut un patrocinador principal que posés nom, diguéssim.
Ara amb Fiat, que és el principal, però que no li dona nom.
No li dona nom.
No.
Mira com 7-0, brava 5... Fontejau.
Sí, 5-45 per al final del primer quart. No hi ha manera que noti Unicaja, eh? Ara també s'ha assecat el bàsquet Girona en atac, però de moment els malaguenys amb molt poc encert en atac. És Barreiro amb la pilota davant d'ell, Sergi Martínez. Barreiro segueix votant, li farà falta. El jugador s'ha dit per al Barça. 4 minuts i mig superats de primer quart i l'Unicaja encara no ha notat.
Això sí que és una sequera i no la de Lewandowski, eh? 0 punts en 5 minuts, pare meva. És per fer-s'ho mirar. L'Unicaja, bona defensa del bàsquet Girona, evidentment, però no deixa de ser un 7-0 amb 5 minuts ja jugats a Fontejau.
Entre Cam Taylor ara mateix, ingressa a la pista. El dorsal 6 d'Unicaja, jugador del Girona. Servirà el pèl roig, Alberto Díaz. Sí. Pèl roig il·lustre del bàsquet. Nosaltres també en tenim un a la ràdio.
Us hem de juntar un dia. Alberto Díaz i Albert Pedrol.
Mira, els dos primers punts d'Unicaja de Màlaga, de Carter.
Quants ondes té l'Alberto Díaz?
No, cap. En canvi, Pedrol en té uns quants. If Pons...
Té un Eurobàsquet.
Quino Colom s'aixeca, doncs tampoc hi anirà. Oi, mira, se li ha esmullit de les mans el rebot a Yankuba Sima. Serà servei per el Girona. 7-2.
Jugadors del Real Madrid i del València sobre la gespa del Bernabéu, que així...
a la vista sembla que presenti una molt bona entrada avui per veure aquest Reial Madrid-València el dia de l'assemblea de socis, on han aprovat absolutament tot per àmplia majoria els socis del Reial Madrid, entre altres coses que pugui endeudar-se més de 370 milions d'euros més per la construcció de l'estadi o per les reformes que encara s'havien de fer en aquest nou estadi del Reial Madrid, i també perquè la ciutat esportiva passi a dir-se Ciudad Real Madrid Florentino Pérez a partir d'ara, amb aquesta aprovació avui per part dels socis del Reial Madrid. Després escoltarem algun document de Florentino Pérez parlant de madridismo sociológico també, sí. I contestant Joan Laporta. Salutació de capitans Gaià Nacho avui al Bernabéu, Damim.
Sí, amb Sánchez Martínez, l'àrbitre murcià al mig, i el capità avui més taronja que mai, amb la indumentària suplent. L'equip valencianista, recordem, el Madrid sense cap dels seus dos porters titulars, ni Courtois ni Kepa, lesionat en l'escalfament del partit d'aquesta setmana contra el Braga. Tot això fa que avui hagi hagut de pujar la convocatòria Fran González, porter del que la temporada passada defensava la porteria al juvenil B, només 18 anys, i en aquesta línia de successió en la porteria madridista, doncs avui Fran González, només 18 anys, segons com anés la cosa, podria acabar debutant. Aquí veiem Pirri. Home. Aquí veiem Pirri designat president d'honor del Madrid. Els últims temps han estat Di Stéfano, Gento, Amancio Amaro, i avui farà una sacada d'honor Pirri, un mite, lògicament, del madridisme, designat president d'honor també avui, en l'assemblea de compromissaris d'avui.
Avui ha estat